Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Algú s'imagina alguna vegada una revetlla de Sant Joan sense petards, coques, cava o fogueres? Sembla impensable que algun d'aquests quatre elements faltin en aquesta màgica nit per celebrar l'arribada de l'estiu. Doncs en aquesta època, on moltes de les coses que semblaven impensables fa uns anys estan passant, Ripollet viurà una nit de Sant Joan sense fogueres. Només un solar particular ha rebut el permís per fer-ne una. Els motius, doncs, sembla que les directrius relatives al foc marcades per normatives i ordenances. No fa tants anys que Ripollet es convertia per Sant Joan en un poble ple de columnes de fum corresponents a les nombroses fogueres que es feien espais oberts, tant públics com privats. I és que a vegades és fàcil creuar la línia que hi ha entre les normes de prevenció d'accidents i de mesures de seguretat i la manca de llibertat per realitzar activitats al carrer, siguin o no tan tradicionals com les fogueres de Sant Joan. Tot i això, aprofitem per desitjar una bona revetlla a tothom i passem ràpidament a repassar les notícies més destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Els dos socis de l'equip de govern han fet aquesta setmana la seva valoració del primer any de legislatura.
El ple del Consell Comarcal aprova les aportacions de la Generalitat i la Diputació per a beques i serveis socials.
Escoles i centres educatius han celebrat en els darrers dies el seu final de curs, com ara els alumnes dels cursos de català, l'escola d'adults o l'aula d'extensió universitària.
El regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna, visitarà els nostres estudis per parlar del primer any de legislatura i altres temes d'actualitat.
També en parlarem de la revetlla de Sant Joan a Ripollet i els canvis d'horari dels equipaments culturals amb l'arribada de l'estiu.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 22 de juny de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com ja va sent habitual, els portaveus dels dos grups de govern, Rosa Maria Martín del Partit Socialista de Catalunya i Xavier Peñarandó de Convergència i Unió, acompanyats de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, van trobar-se amb els mitjans de comunicació aquest dilluns per valorar el primer any de mandat de la nova legislatura. Els dos partits han coincidit en assegurar que són un govern sòlid en un any difícil.
Quan a la crisi, Parralejo va destacar que aquest principi d'any ha estat el més difícil de la seva història com a alcalde i va voler enviar un missatge de tranquil·litat als veïns, assegurant que Ripollet econòmicament està en una bona situació. L'escoltem.
Valorava més pues la propaganda política o la pròpia acció política sense mirar quina és la repercussió que això té, i tenim molts exemples. Nosaltres hem cregut que una bona gestió econòmica és la millor base per fer una bona gestió política. I nosaltres estem molt orgullosos de la gestió econòmica que hem fet ara i abans, quan hi havia més recursos també, i reivindiquem que aquesta gestió econòmica ens permet estar en bones condicions o en millors condicions que d'altres per afrontar aquests moments difícils. I també volem traslladar als nostres veïns un missatge molt clar. L'Ajuntament de Ripollet és un ajuntament econòmicament sanejat. Som el segon ajuntament de la província de Barcelona de més de 20.000 habitants que menys deute té.
Peñarandó, per la seva part, també va destacar la fortalesa del pacte.
O sigui, quan fem una miqueta la vista enrere, ja portem un any de govern i el primer que hem de dir és que hem aconseguit i que podem fer una valoració positiva, perquè el que tenim és, en definitiva, a Ripollet, un govern sòlid, un govern estable i un govern que, malgrat la difícil situació econòmica, no local, sinó d'una forma general, no se'ns ha pogut tirar endavant les polítiques que aquest municipi necessita. Evidentment que sempre trobarem gent descontenta o gent que voldria més, no? Però nosaltres, torno a dir, volem fer una visió global, volem fer una valoració de tot el que són les diferents àrees que des d'aquesta administració ens toquen gestionar, i volem remarcar que durant aquest any, com també ja s'havia vingut fent en les passades legislatures, però durant aquest any doncs potser encara s'ha remarcat, i jo crec que li hem de posar encara més valor o més importància al fet del que el que hem buscat sempre ha estat una política a nivell local.
Parralejo va exposar que li sembla injust que s'hagin vist obligats a contractar un crèdit per pagar proveïdors, quan la Generalitat encara deu al municipi 3,5 milions d'euros. Respecte a la contenció, l'alcalde va recordar alguns dels punts del pressupost municipal, com ara la congelació de la plantilla municipal, l'amortització de places, la renegociació de convenis amb empreses externes que fan serveis a l'Ajuntament, o la reducció o eliminació de partides de menys prioritat, com ara protocol o les assignacions als grups polítics. Segons l'alcalde, s'ha reduït en tot allò que no té una incidència directa en el ciutadà. El sentim.
Rebaixar pressupostos a base de rebaixar un tant per cent les partides és relativament senzill. El complicat és fer política i fer prioritzar aquelles partides. Nosaltres ho hem fet. Això vol dir molta feina, molta feina. Nosaltres hem reduït el cost del manteniment i la neteja dels edificis públics a base de reduir allà on creiem que té menys incidències. Les neteges de les escoles no les hem tocat. En canvi, aquesta casa, per exemple, abans es netejava 5 dies i ara es neteja 3.
Respecte a la relació amb els altres partits del ple, l'alcalde va destacar que l'aparició d'un nou grup, en aquest cas Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, sempre dona més pluralitat al debat. L'alcalde, però, es va mostrar decebut amb els regidors d'Iniciativa per la seva manca de propostes i de participació. Respecte a la resta de grups, l'alcalde va demanar coherència al Partit Popular sobre les propostes que fan al ple i les que el seu grup partit fa al govern de l'Estat, i el Compromís per Ripollet els va agrair la feina i totes les propostes presentades, tot i que encara tenen força divergència ideològica. L'alcalde, però, també va parlar dels projectes de futur.
Pues l'Ajuntament tira endavant, l'Ajuntament no para, l'Ajuntament té projectes, l'Ajuntament dintre de les dificultats anem treballant. Recordeu que aquest any hem posat en marxa el tanatori, que properament es començarà una obra important, que és la rotonda de la carretera Marrampinyo, de l'entrada del poble, que també posarà en marxa la finalització del carril bici des del poliesportiu fins al terme municipal de Barberà, que són projectes que el ciutadà valora perquè són projectes viaris que fan que la circulació estigui millor, que són projectes de passeig, de carril bici, que no cal dir com estan tant el camí de la Serra com el vial del riu Ripoll, tothom ho veu.
També va exposar que està en marxa la remodelació dels vestuaris del PAME, el Solàrium i d'altres millores en equipaments municipals, com el canvi de tapissat de les butaques del Teatre Auditori. El ple del Consell Comarcal va aprovar el passat 14 de juny el finançament del transport escolar i els ajuts de menjador provinents de la Generalitat pel curs 2011-2012. A la mateixa sessió es va aprovar el conveni, pel qual rebrà 2,5 milions d'euros pel finançament de serveis socials. Pel que fa a les partides, per les competències que l'ens comarcal té delegades en educació, és a dir, transport escolar i ajuts de menjador, aquestes arriben de la Generalitat de Catalunya amb un import total de gairebé 8,4 milions d'euros pel curs 2011-2012 i de la Diputació de Barcelona amb prop de 2 milions d'euros per al transport escolar no obligatori.
Durant el ple, el Consell Comarcal també va aprovar l'assignatura del contracte programa 2012-2015 amb la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
El contracte preveu una aportació per l'any 2012 de 2,4 milions d'euros per fer front a les competències que l'ens comarcal té delegades, com ara la gestió dels serveis bàsics socials als municipis de menys de 20.000 habitants de l'àrea bàsica, així com el servei d'atenció domiciliària, els equips d'atenció a la infància i adolescència, el suport a la dependència o el transport adaptat, entre d'altres.
El Patró Municipal d'Ocupació posarà en marxa durant els mesos de setembre a desembre els itineraris integrals joves i treball. L'objectiu d'aquest projecte, dirigit a uns 200 joves de 18 a 30 anys, és dotar-los de diferents eines per facilitar la seva inserció en el món laboral i potenciar els emprenedors.
Així, els joves durant aquests 4 mesos podran treballar aspectes molt variats, que van des del suport a noves tecnologies, millores acadèmiques o formació en oficis, que en el cas d'aquests itineraris seran la reparació de bicicletes o les reformes bàsiques de la llar. El regidor del Patronat d'Ocupació, Ferran Tornell, explicava els objectius en roda de premsa.
L'objectiu general del que volem aconseguir amb aquest programa és promoure aquesta ocupabilitat i la inserció laboral d'aquests joves, oferint les eines necessàries, que ara us passarem a dir de manera clara. I els objectius específics que treballarem durant aquests 4 mesos, sobretot identificar i determinar les competències socials i laborals de cadascun d'ells, dotar de coneixements bàsics, afavorir l'autonomia i les seves habilitats socials, formació en el suport a la inserció laboral, igualtat d'oportunitats de gènere, prevenció de riscos i sensibilització mediambiental. Bastant important, també, ja us direm de què va exactament aquesta sensibilització. i dotar d'una experiència formativa laboral en aprenentatge teòric i després pràctic amb l'ocupació, i acompanyar a la inserció i la cerca de feina.
El patronat també ha aconseguit durant aquests 4 mesos contractar a 4 persones d'entre aquests joves perquè realitzin el projecte final, i també vol potenciar les possibles iniciatives emprenedores que puguin sorgir d'aquest grup. El cost del projecte és d'uns 40.000 euros finançats amb el suport de la Diputació de Barcelona, que fa una aportació de 18.000 euros. El patronat compta amb una important base de dades d'usuaris interessats en aquest tipus de projectes, però des de la direcció del PMO continuen convidant a tots els joves que ho desitgin a que s'apropin a les instal·lacions del carrer Sant Sebastià per apuntar-se o sol·licitar més informació.
El COP Compromís per Ripollet va anunciar dimarts en roda de premsa el relleu del regidor Eduardo Jiménez a les funcions de portaveu regidor de la formació. Pilar Castillejo ocuparà el seu lloc. La formació ha més anunciat que aquest no serà l'únic relleu de la legislatura i que properament n'hi haurà un altre.
Els motius del relleu, segons va declarar el propi Jiménez, són estrictament laborals. Així ho explicava durant la roda de premsa.
Decir de que el motivo laboral es puesto que, bueno, pues últimamente con todas estas reformas que está haciendo el PP y la flexibilidad que se nos está pidiendo a la clase trabajadora, conlleva de que no podamos, eso que hablan tanto, ¿no?, de la conciliar la vida laboral con la familiar, pues es bastante imposible, ¿no? Y bueno, después de haberlo hablado y tratarlo en diferentes reuniones, pues yo no puedo dedicarle el tiempo que se merecen, pues, el conjunto de los ciudadanos de Ripollet, y entonces preferirle, pues, que una persona o entre otra persona que pueda, pues, dedicarle algo más de tiempo, ¿no?
Eduardo Jiménez també va agrair als seus companys de llista el seu recolzament i va assegurar que no ha estat una decisió fàcil. La formació, que ha recordat que el relleu dels seus regidors és una pràctica habitual, ha anunciat que properament es realitzarà una altra.
D'altra banda, aquesta setmana el COP Compromís per Ripollet també ha manifestat en nota de premsa que continuen amb la lluita contra la injustícia creada sobre els pisos buits de protecció oficial dels pinatons.
Segons la formació, cap institució pública té la voluntat de posar-hi remei, i per això ha manifestat la seva intenció de reunir-se amb l'IMSOL, qui gestiona els habitatges, amb l'objectiu d'aconseguir que posi els pisos buits en règim de lloguer.
El passat 16 de juny es va celebrar el 12è Congrés del PP a la província de Barcelona. 5 compromissaris de l'agrupació local del Partit Popular i 3 de Noves Generacions, també de Ripollet, han participat d'aquest congrés, on Pere Calviño ha sorgit elegit com a sotssecretari territorial.
La participació de l'agrupació popular ripolletenca en aquest congrés també s'ha fet notar en l'apartat d'organització del mateix i amb la presència d'un bon nombre de convidats. Al congrés es va presentar una única candidatura i Toni Bosch i Albert Vilagrassa han estat reelegits com a president i secretari general, respectivament.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de Ripollet han presentat una moció pel proper ple municipal per la defensa de la sanitat pública universal. Així, el text demana instar el govern espanyol a retirar el Reial Decret Llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut.
Segons Iniciativa, el decret contempla una reducció de drets sense precedents en matèria de salut pública pel conjunt de la ciutadania, significant, entre d'altres, la introducció del copagament farmacèutic.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant d'economia. Al voltant d'una cinquantena de persones han passat per l'espai d'informació sobre participacions preferents que el col·lectiu d'afectats ha instal·lat els darrers dies al centre cultural. Aquest espai ha servit per recollir els dubtes i preocupacions de ciutadans per tal de preparar la xerrada informativa que es farà el proper dimecres 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Segons ens han explicat dos dels promotors de la plataforma d'afectats, les consultes realitzades són molt semblants. Així ho explicava Francisco Valiente, membre del col·lectiu.
¿Cómo podemos sacar nuestro dinero? ¿Qué vías tenemos que hacer para sacar el dinero? Otras preguntas eran, ¿es normal y es legal que nos quiten los intereses? Hace tiempo que nos han quitado los intereses. Y luego había otros que habían entrado en unos canjes que habían hecho. Y si yo he entrado en este canje, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué he perdido ese dinero? Prácticamente las preguntas eran casi todas las mismas.
L'estand informatiu ha rebut visites no només de Ripollet, sinó també de poblacions properes com Cerdanyola o Barberà. Les preguntes o aportacions es poden continuar fent per escrit a través de la urna que estarà al Centre Cultural fins al mateix dia de la xerrada. Antonio Molinero, membre de la plataforma d'afectats, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quins seran alguns dels presents a la xerrada.
El col·lectivo Ronda, vendran abogats de ese col·lectivo, vendran de l'OMIC, de l'Ajuntamiento, explicando lo legalmente que se ha de hacer, los papeles que necesitas, y de las asociaciones de vecinos, de momento hemos conectado con dos, pensamos con contactar con las máximas posibles, y de momento hay dos que sí, que nos han dicho que vendrán.
La intenció de la plataforma és donar a la xerrada tanta informació actualitzada com sigui possible i també decidir les actuacions de protesta a realitzar a Ripollet per tal de pressionar les entitats bancàries que es neguen a retornar els diners estalviats.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El passat 22 de maig es va complir un any de les darreres eleccions municipals. Amb motiu d'aquest primer any de legislatura, més a més, han passat pels nostres estudis tots els portaveus dels municipals, una legislatura on el COP Compromís per Ripollet, tot i perdre un regidor, continua sent la segona força política municipal amb quatre regidors. Precisament aquesta setmana es donava a conèixer el relleu del seu portaveu, Eduardo Jiménez. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el regidor i ara portaveu, José María Osuna. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs, com dèiem, s'ha complert aquest primer any de la nova legislatura. Com valoreu a trets generals aquest any?
Doncs en aquest primer any, primer que personalment ha estat un any de descobriment de tot, perquè he entrat ara per primera vegada com a regidor, i en general nosaltres com a COP Compromís per Ripollet estem bastant satisfets perquè hem fet, creiem, bona feina, moltes accions propositives, i crec que de fet hem marcat bastant l'agenda política i tot el debat que s'ha anat fent, i això es pot comprovar fàcilment mirant les hemeroteques de la premsa o fins i tot els debats que es fan en el mateix ple. I per una banda això, i per altra banda també veiem que el govern municipal del PSC i Convergència i Unió doncs es troba bastant desorientat, que va a remolc de les indicacions i de les retallades que es fan tant des de Barcelona com des de Madrid, i que ara per ara s'està mostrant doncs molt incapaç de plantar cara a aquestes retallades i atenuar-les, perquè estem veient com senzillament l'administració local està fent de corretja de transmissió d'aquestes retallades cap al ciutadà.
Tot i aquesta visió de l'equip de govern, com valoreu la vostra relació amb ells?
Doncs bé, al principi va començar la legislatura una mica tensa, però després es va anar calmant. Podem dir que per a la relació és correcta, sense més. Jo tampoc tinc, com deia abans, una perspectiva més llarga, perquè només porto un any aquí, però sí que és cert que ara hi ha més comunicació amb l'equip de govern que no pas en altres ocasions. Ara veiem que ens escolten més a nosaltres, que potser les nostres iniciatives també les miren amb més bona voluntat de tirar-les cap endavant, tot això també de forma modesta, perquè hi ha altres que no volen saber res. I nosaltres també, tot i agrair-los aquest esforç, que per nosaltres és una novetat que ens escoltin d'aquesta forma, també ens hagués agradat que ens haguessin escoltat molt abans, no només ara, que estem en una situació de crisi i amb més dificultats, sinó que potser si haguessin tingut aquesta actitud molt abans, doncs potser la situació actual no seria la que és i hauria servit per atenuar algunes coses que avui Ripollet pateix.
A ningú se'ns escapa que la situació política general i el panorama polític català i estatal ha variat molt respecte a l'anterior legislatura. Com creu que això ha afectat a nivell local?
Nosaltres creiem que molt poc, perquè si mires en termes generals, tant el PSC, PSOE com el Partit Popular com Convergència i Unió defensen uns postulats, diguem, a nivell d'estat, de les grans polítiques, que són les que de veritat marquen quin model de país volem, no tenen gaires divergències entre ells, i això podem exemplificar fàcilment ahir mateix al Congrés dels Diputats, que el PSOE va donar llum verda també al pacte d'estabilitat aquest de la Unió Europea. Per tant, el PSC-PSOE, ara que tant critica el PP dient que s'està deixant vendre a Alemanya, doncs el PSOE, quan a l'hora de la veritat, doncs també acaba actuant de la mateixa forma. Ara bé, també el que fa això, com sobretot parlo ara del PSC a nivell de Ripollet, com no té responsabilitats de govern ni a la Generalitat ni al govern d'Espanya, doncs llavors sí que fa que en aquestes mocions que potser últimament estem presentant conjuntament o que donen suport, doncs els és més fàcil donar-hi aquest suport perquè ells no tenen ara res a veure. Però nosaltres estem convençuts que si tornessin a estar al govern, doncs faríem, si no les polítiques, unes polítiques molt, molt semblants. I de fet el PSC i el PSOE, quan van estar al govern a Espanya fins fa 6 mesos i a Catalunya quasi 2 anys, doncs ja anaven una mica indicant en aquesta línia de retallades.
I com valoreu els vostres companys d'oposició?
Bé, en el Partit Popular doncs tampoc els volem valorar gaire. Presenten una sèrie de mocions a l'Ajuntament que no tenen ni cap ni peus, en defensa d'una ocupació a favor del treball, que després mires les polítiques que estan fent a nivell espanyol i no s'entenen, o sigui, és d'una hipocresia enorme, i nosaltres ja els hem dit que tota moció que vulguin fer a favor d'aquesta ocupació, que l'han de presentar ells mateixos al seu partit, al PP d'Espanya, perquè no té cap sentit de que vinguin amb aquesta hipocresia i aquesta manca de coherència presentant aquestes mocions, que l'única cosa que volen és confondre la població i aprofitar-se de la gent de bona voluntat que mira aquestes coses des de Ripollet. I bé, amb Iniciativa doncs bé, mantenim contactes, anem parlant, a vegades ens posem d'acord amb algunes mocions, i bé, és una relació també correcta.
De mocions i de propostes al ple n'heu fet moltes en aquest any, quines en destacaria?
Doncs nosaltres en destacaríem en primer lloc la que fa referència als pisos, que nosaltres vam demanar que les dues promocions de l'IMSOL, els 120 i pico pisos que encara queden lliure, que passessin a règim de lloguer. Ara bé, s'ha de dir que aquesta moció que vam presentar nosaltres després va quedar descafeinada perquè l'equip de govern del PSC i Convergència i Unió doncs va presentar per la seva banda una moció alternativa on només es demanava aquest canvi de règim de compra i lloguer, perquè nosaltres anàvem més enllà i demanàvem que el lloguer sigués de tipus social, és a dir, que el que pagaves, que per exemple no excedís del 30% de la renda que percebia la família o les persones que estiguessin allà al pis, i per altra banda també demanàvem que una certa quantitat d'aquests pisos doncs els pogués utilitzar serveis socials de Ripollet per tal d'allotjar famílies desnonades, famílies necessitades d'aquest habitatge. I bé, com deia, aquesta era la nostra proposta i finalment va quedar una mica més descafeinada amb la proposta aquesta de canvi només de règim de compra a règim de lloguer. També en termes d'habitatge vam presentar una moció amb la qual demanàvem un seguiment dels casos de desnonaments i problemàtica sobre habitatge que hi havia a Ripollet. Gràcies a això, ara cada X mesos a la Comissió Informativa de Serveis Centrals la regidora Maria Lladó de Serveis Socials ve i dona compte sobre totes aquestes problemàtiques i en podem parlar més o menys. Això fins ara, fins fa mig any que no es va aprovar aquesta moció, no ho teníem. I també doncs amb aquesta moció es va proposar que certes coses d'habitatge, certs serveis que es poguessin donar, doncs que estiguessin mancomunats. Nosaltres proposàvem en primer lloc una oficina d'habitatge per fer aquest seguiment, però des de l'equip de govern ho vam acceptar, proposar mancomunar diferents informacions que hi havia entre Ripollet, Cerdanyola i Montcada, i bé, per fer front a aquesta problemàtica i ho vam acceptar. També, per altra banda, una moció que es va aprovar era la de destinar aparcament als solars buits de titularitat privada. Aquesta va tenir bona rebuda per part del govern municipal. De fet, han fet un bon seguiment, tot i que el resultat doncs ha estat nul, perquè els titulars d'aquests solars doncs tots aduint quasi raons del tema de la crisi i tal, que tampoc entenem gaire això, perquè fins i tot els hi donaven facilitats perquè no paguessin IBI i aquestes coses, doncs no han volgut cedir aquests terrenys. Per tant, nosaltres aquí sí que valorem positivament l'actitud que ha tingut l'equip de govern i no tant les de les empreses que bueno, que s'han negat a passar a cedir aquests solars. I bueno, també alguna proposta més que hi havia per allà, ja per acabar, el tema de l'IBI, que una moció també que vam presentar, perquè com bé sabreu, el govern municipal per una banda va decretar un augment del 3,5% de l'IBI i per altra banda, per decret del govern espanyol, doncs es va decretar una altra pujada de l'IBI del 10% extra, és a dir, 3,5% més el 10%, 13,5%. I nosaltres vam proposar que aquest augment, que fins i tot el govern municipal també rebutjava, buscar maneres, nosaltres proposàvem de retornar-lo al ciutadà per no recarregar-los més amb impostos i taxes. Ara per ara això s'està treballant. Per una banda es comenta que el retorn directament és impossible tècnicament i legalment. Per tant, estem buscant ara, s'està buscant també, estem en diàleg amb ells, per veure de quina forma aquests diners recaptats de més per l'augment de l'IBI decretat pel govern espanyol el podem destinar a alguna cosa, si no es pot retornar, a alguna cosa on tothom hi puguem estar d'acord. I ja per últim, també, per això em penso que, no sé si ho van presentar en forma de moció o no, però és una proposta que l'equip de govern va dir que recolliria per les properes ordenances fiscals, i és fer un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits, perquè tornem al mateix, que no podem tolerar que hi hagi aquests pisos buits havent gent que necessita d'habitatge. Això és una cosa que no es va recollir a les darreres ordenances fiscals, però vam treure el compromís de la regidora d'Hisenda que intentarien que per les properes s'instaurés. Ja veurem com acaba tot plegat.
Tot i aquestes mocions, que a vegades recolzades sobretot pel Partit Socialista, no tant per Convergència i Unió, heu manifestat que no us agrada o que penseu que no s'està gestionant correctament a nivell municipal aquesta crisi.
Sí, perquè nosaltres el que veiem ara, i s'està veient completament i de forma descarnada, és que hi ha una falta d'idea de quin poble volem. Es mouen el govern municipal per impulsos. De fet, fins i tot sortia, penso que fa dues setmanes, el tema de que la gent que rebés el PIRMI quedaria exempta de pagar l'aigua. I bé, doncs això mateix no és una iniciativa de l'Ajuntament, sinó que ha estat la mateixa empresa d'aigües la que ha anat ajuntament per oferir-los això. Llavors nosaltres trobem a faltar més iniciativa per part del govern municipal per tal de fer front a aquestes coses. Sabem que no és que és molt difícil, però cal aquesta empenta que no està tenint. I com deia, ara en la crisi, com no tenim diners, doncs està veient de forma descarnada doncs la veritable actitud del govern municipal, que és un govern sense idees, que abans, quan hi havia diners, segurament tampoc tenien gaire idea de quin model de ciutat tenien, però com hi havia diners, doncs a vegades els hi queia algun tipus d'inversió que podien destinar a fer diverses coses, i amb això doncs ja tenien una mica el currículum cobert. I ara doncs s'està veient això, ens referim a que potser també l'equip de govern diu que prioritza a serveis socials i a ocupació. Nosaltres segurament podríem estar d'acord amb aquestes prioritats, però també ens hem de plantejar, més enllà de tenir clares aquestes prioritats, quin model d'ocupació volem i quin model de serveis socials també volem, perquè els plans d'ocupació també s'hauria de fer un replantejament, de veure quines feines s'estan ofertant, de la viabilitat d'aquestes feines, del futur que tenen aquestes feines, o de quin tipus, de si es fan, de quina emprenedoria es fa. És a dir, nosaltres, per exemple, apostem amb que el govern municipal doncs es posicioni clarament a favor del cooperativisme, que creiem que és una forma que en la situació que estem doncs tindria bastant futur, i seria una de les formes que des del local, des de les cooperatives, des de la base, des de la proximitat, doncs intentar revifar tot això. I en canvi no veiem, es destinen evidentment diners a ocupació, però no veiem quin model volen seguir. I el mateix en serveis socials, que bé, es destina diners a serveis socials també perquè no els hi queda altra alternativa, perquè hi ha gent que necessita serveis i com dèiem, l'administració local és l'últim recurs que li queda a la gent. Però per una banda veiem que serveis socials està quedant com un model ara que també ho hem vingut repetint als plens, model de beneficència per la gent que realment passa molt malament, és l'últim esglaó de gent, i que per altra banda en aquesta serveis socials doncs estan incorporant elements d'aquests de tarifació social, que de copagament, que comencen a ser coses que posen en dubte de si els serveis socials són universals o estan fent aquesta tasca de només de beneficència.
Mm-hmm. Fa un moment hem parlat, hem donat la notícia del relleu d'Eduardo Jiménez al capdavant del COP Compromís per Ripollet. També heu anunciat més relleus durant aquesta legislatura. No sé si ens pots avançar alguna cosa. Imagino que no, però...
No. Bé, ja com heu sentit també abans del tall, l'Eduardo simplement va... ho ha deixat per temes laborals, que no podia portar les dues coses bé... també com el càrrec de regidor exigeix. I bé, però el proper relleu, que també s'ha de veure, hem d'acabar de confirmar nosaltres en assemblea, bé, segurament abans d'any tindrem un altre relleu de regidor.
Ja per acabar, m'agradaria doncs que ens expliquessis molt breument les línies de treball pel que resta de legislatura, tant a nivell local com comarcal dintre de l'ESCAP.
Bé, nosaltres a nivell local doncs seguirem proposant aquestes alternatives com amb aquestes que hem anat explicant abans, seguirem treballant en aquestes fórmules que, de fet, segurament no són fórmules autèntiques nostres, que les hem pensat nosaltres, a vegades sí, a vegades no, també s'està a la guait del que es proposa per exemple en els moviments socials, als carrers, a les places, és estar també a la guait d'aquestes coses, que sovint sorgeixen idees molt bones, però que en la desconnexió que hi ha evident entre la política més institucional i la política que es fa al carrer, doncs aquesta política institucional doncs no vol saber res o no escolta aquestes alternatives. També volem seguir pressionant el govern municipal per tal de que tingui la iniciativa per sortir d'aquesta crisi, perquè prengui posicionaments valents, ferms, que torno al tema dels pisos de l'IMSOL, que tot i que el govern municipal no sigui l'IMSOL, però el govern municipal sí que hauria d'anar fermament a posicionar-se i a demanar ja directament a l'IMSOL una actitud ferma doncs que aquells pisos passin a lloguer, cosa que actualment no està passant. I nosaltres doncs bé, seguirem igual, intentant mantenir, com sempre intentem fer, i també comentava abans una mica tangencialment les activitats que fem a l'Ajuntament amb una cosa més al carrer, que nosaltres doncs ja sabeu que tenim una pota a l'Ajuntament i una altra pota al carrer, aquesta és la nostra forma de ser, també comptant la participació de la gent i funcionant com seguim funcionant ara. I bé, doncs a nivell comarcal, a nivell de les candidatures alternatives del Vallès, que potser és una cosa que a vegades és més desconeguda, però que per les candidatures que formem aquesta coalició electoral doncs és molt profitosa, perquè posem en comú problemàtiques que tenim als nostres municipis, també i bé, doncs surten idees, surten possibles solucions que la veritat és que creiem que són molt positives, i també que a vegades se'ns diu als municipis, a nosaltres, a gent com el COP, que són una gent ben estranya, que no hi ha tipus d'aquestes candidatures arreu de Catalunya. Nosaltres creiem que per desgràcia, doncs ens serveix també doncs per dir un dia doncs que tots junts podem fer coses molt interessants, que no som els únics que demanen aquesta participació, aquestes coses que a la política més institucional els semblen estranyes, i bé, serveix per fer pinya i per continuar doncs això, teixint una alternativa que nosaltres creiem molt necessària, cada dia més en aquests temps que corren.
Doncs regidor i ara portaveu, podríem dir, del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi
moltes
bé, que vagi bé l'estiu també.
Molt bé, bon estiu, vagi bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aforismes irònics com ara una zebra per sobreviure no ha de córrer més que una lleona, sinó més que les altres zebres, o de més científics com en ciència només es pot tenir fe en el dubte, són dos dels exemples que Jorge Wagensberger va utilitzar durant la conferència de cloenda del curs de l'aula d'extensió universitària el passat dimarts 19 de juny al Teatre Auditori. Prop d'un centenar de persones van assistir a l'acte sota el títol L'art de l'aforisme científic.
Una conferència on el doctor en física i professor de la Universitat de Barcelona va combinar art i ciència per parlar d'aforismes que ell mateix va definir com a frases amb contundents idees científiques que serveixen per iniciar una conversa. Wagensberg, que va situar primer els presents explicant els principis de la ciència, com són l'objectivitat, la comprensió i la dialèctica, va fer referència en nombroses ocasions a l'actual situació de crisi econòmica. Sentim un exemple.
En ciència no hi ha res de més greu que ocultar, amagar les contradiccions. És quelcom que fem amb els ensenyaments, amb els pobres alumnes, els amaguem les contradiccions, és el que fan els polítics, no? Hi ha alguna contradicció entre el debe i l'haver? Bueno, ho tapem tot i de sobte, quan peta Bankia, allà hi ha un merda allà sota, però tremendo, no? És una percepció equivocada de la ciència pensar que l'error no és científic. Els científics només aprenen dels errors. I un científic, el seu estat normal és d'equivocació. I quan deixa d'equivocar-se, llavors li donen el Nobel o publica un article, però el que és normal és equivocar-se. Per tant, no hi ha més ridícul en la pràctica diària que amagar els errors com fem a molts dominis de la vida diària.
La presidenta de l'aula d'extensió universitària, Maria Àngels Pujols, va explicar abans de la conferència que en un any més havien superat les seves expectatives i va recordar aquells interessats a fer-se socis que les inscripcions es faran el 4 i 5 de setembre. L'acte va finalitzar amb les preguntes dels presents a Jorge Wagensberg.
Avui els nens i nenes de Ripollet acaben el curs i comencen les vacances. Molts d'ells, però, tornaran aviat a estar ocupats, ja que aquest dilluns comencen els esplais d'estiu. Durant els darrers dies a Ripollet s'han viscut moltes celebracions en relació amb la fi de tallers i diferents cursos.
Així, aquest dimecres al matí la policia local va celebrar la clausura del curs d'educació viària al Teatre Auditori. Els escolars van gaudir d'un espectacle teatral i es van entregar els premis del concurs de dibuix d'aquest any. D'altra banda, el passat dissabte l'Escola d'Adults també va organitzar una gran festa amb tots els alumnes al pavelló Joan Creus, on no van faltar les sorpreses, els obsequis i el reconeixement a la feina feta durant aquest curs. D'altra banda, l'Oficina Català, que va acomiadar el curs el passat 14 de juny, inicia aquest dilluns la matrícula pels cursos d'estiu. Les inscripcions es poden fer els dies 26 i 27 de juny de 10 a 1 del migdia a l'Oficina de Català situada al Centre Cultural.
Acció Fotogràfica Ripollet va ser l'entitat guanyadora de la revetlla de la Tercera Lliga Catalana de Fotografia 2012 celebrada al Poliesportiu de Ripollet el dissabte. L'entitat amb 4 anys d'existència va quedar en primera posició amb 793 punts aconseguits gràcies a les bones classificacions que han anat obtenint els treballs dels seus socis al llarg del concurs de la temporada.
La vetllada organitzada per Acció Fotogràfica Ripollet i la Federació Catalana de Fotografia va comptar amb l'assistència de 140 persones representants de 14 associacions de fotografia d'arreu de Catalunya. La feina d'organització ha estat un gran esforç per l'entitat. Joan Serrano, president de l'entitat, fa una valoració molt positiva de la jornada.
Només dic que Alemanya en el 2000, finals del 2007... Quan va...
Per la nostra entitat, que com vaig anunciar allà davant de les 140 persones que estaven assistents, pues, a veure, som una entitat molt jove, que portem 3 anys i mig amb el món de la fotografia, poder assolir i poder la preparació de fer aquest aconteixement a nivell de tota Catalunya ens era molt, molt important, no? I teníem que sumar moltes forces que a la vegada vam poder descobrir i hem pogut demostrar que Acció Fotogràfica és molt gran en quant a persones.
En total es van lliurar 20 premis als 10 millors fotògrafs, entre els que es troben Javier Castro i Juan Cordero d'Acció, i a les 10 millors entitats. La revetlla fotogràfica va començar amb un sopar amenitzat pel monologuista Albert Castro, al passi d'un audiovisual de les 7 anteriors temporades i un ball.
Ripollet celebrarà enguany la revetlla de Sant Joan amb un ball popular a la plaça de Joan Abat i diverses revetlles populars arreu del municipi. Les fogueres, els petards, la coca i el cava són elements indispensables per una bona celebració del solstici d'estiu, tot i que, com sempre, es demana precaució.
La plaça de Joan Abat acollirà demà dissabte a partir de les 11 de la nit un ball popular organitzat per l'Associació Amics del Ball amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. El Centre Aragonès de Ripollet també ha organitzat una revetlla a la seva seu social al carrer 9, número 22, a partir de les 9 de la nit. A més, la policia local ha autoritzat altres revetlles populars organitzades pels veïns de diversos carrers del municipi, com ara el carrer d'Isabel la Catòlica, Calvari, al final de la Rambla Sant Jordi, el carrer Sant Andreu i el local. Com sempre, la Generalitat de Catalunya, a través de Protecció Civil, ha realitzat una campanya de prevenció d'accidents amb consells sobre la utilització de petards, la realització de fogueres i els consells de seguretat tant als obradors de pastisseria com per als consumidors quan a l'elaboració i conservació de les tradicionals coques de Sant Joan. Poden trobar més informació a ripoller.cat i al portal gencat.cat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest dimecres es va presentar públicament el programa de la Festa Major 2012, que tindrà lloc del 24 al 27 d'agost. Un any més, la festa està marcada per la contenció econòmica i la implicació de les entitats. Aspectes que ha tingut molt en compte la Comissió de Festa Major a l'hora de confeccionar el programa. I per parlar d'aquest programa, que podríem dir encara està calent, ja que acaba d'enllestir-se, contem a l'altra banda del telèfon amb Rosa Maria Martín, primera tinent d'alcalde i regidora de Cultura. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Martín, a nivell general, quina valoració en fa d'aquest programa?
A veure, a nivell general, la valoració que vam fer ahir a la presentació, una valoració positiva, primer per la implicació que va tenir la Comissió de la Festa Major, una comissió que recordem és nova, que és la primera Festa Major que fa i que té una característica molt particular a aquesta festa i és la contenció pressupostària, com has dit, no? Nosaltres comptem en aquest any 2012 amb un pressupost de 150.000 euros per tota la Festa Major, quan l'any passat, el 2011, va ser de 175.000 euros. Són una reducció del 15% que aquesta comissió ha treballat, jo penso que molt bé, amb un objectiu molt clar, que és el tema de les entitats i de prioritzar les activitats amb les entitats del poble, que jo penso que això sí que s'ha fet, i una miqueta intentant fer activitats per tots els gustos, per totes les edats, i amb una participació i una implicació de la gent de la comissió molt bona.
L'alcalde si mateix va destacar també aquest dimecres l'alta participació d'entitats locals. Hi ha novetats en aquest sentit?
Sí, tenim dues entitats noves que participaran. Una és la Careta, que farà per primera vegada la història, que no ho havíem fet mai, a teatre per nens, al Teatre Auditori, una activitat de teatre feta també per nens. I també tenim a ASB Dance, que és una entitat també del poble, que farà l'espectacle que normalment fèiem una contractació dilluns al teatre a la nit, doncs aquest any ho farà ASB Dance, que també hem pogut veure l'espectacle i és d'una qualitat molt bona.
Parlàvem d'aquestes activitats de teatre infantil. Sembla que els més petits surten guanyant, no?, en aquest programa.
Sí, a veure, nosaltres hi havia persones a la comissió que sí que havien fet tenien una postura molt, molt definida amb el tema dels espectacles infantils, d'intentar que cada dia hi hagués espectacles infantils d'una certa qualitat. Jo penso que això s'ha fet, hem guanyat en espectacles infantils, i penso que la programació que tenim aquest any és completa i per tots els gustos pels nens.
Mm-hmm. També hem de dir que hi ha una novetat pel que fa a les activitats infantils, que és la del concurs de dibuix.
Sí, hem redefinit una miqueta el tradicional concurs de dibuix que fèiem al pati de l'Encercle B. Aquest any el que hem intentat primer és canviar de lloc, que ho farem a la Rambla Sant Jordi, a la porta del Centre Cultural, i no farem un concurs, sinó que farem una convocatòria perquè els nens i nenes dibuixin com veuen la Festa Major, i el que farem és penjar els dibuixos a la Rambla, no? I és una altra manera de concebir el concurs de dibuix, que ara serà doncs una penjada del que com veuen els nens de Ripollet la Festa Major.
Parlàvem d'incorporacions importants d'entitats com la Careta o ASB Dance, però també hi ha absències com la de la baixada de carretons. Què ha passat?
Doncs que l'entitat ens va fer arribar una carta a la Comissió de Festa Major dient que, bueno, que volien una miqueta parar, replantejar una miqueta l'activitat i veure com la podien millorar i que aquest any no, no la farien. Jo penso que és una qüestió molt respectable. De totes maneres, sí que és una activitat que es notarà que no està, perquè omplia molt dissabte al dematí, no, diumenge al dematí, ara no recordo si era dissabte o diumenge, però sí que era una activitat molt important i que traia molta gent, però bueno, ha sigut la pròpia entitat la que ha demanat un descans per replantejar tota aquesta activitat de la baixada de carretons.
Parlem de música, que és un element molt important durant tota la Festa Major. La principal de la Bisbal aquest estiu no visitarà Ripollet.
Doncs no, aquest estiu no visitarà Ripollet, però visitarà Ripollet una altra orquestra meravellosa que és Volcán i que suposo que també ho farà molt bé. Això és una qüestió que, la Comissió de Festa Major, l'anterior, ja va plantejar i era una miqueta intentar doncs, canviar, perquè la principal de la Bisbal sí que és veritat que porta ja molt de temps a la Festa Major i era una miqueta doncs, veure una altra possibilitat, perquè bueno, canviar també de vegades està bé. I aquesta comissió doncs, ha fet aquest pas i per primera vegada doncs, fem un canvi. Esperem que agradi. Sempre és un tema delicat, però jo penso que funciona i que funcionarà molt bé.
A nivell musical, quins són els estils que sonaran a aquesta Festa Major?
Doncs tenim jazz, i després doncs, tenim el rock del divendres a la nit. Tindrem també doncs, el concert del dissabte a la nit, que és un grup de tribut a U2, i bueno, jo penso que tindrem també una varietat de música important.
Uh-huh. El concurs de grups locals podem dir que ja està consolidat, no?
El concurs està consolidat, encara no tenim els grups, però bueno, s'està treballant i jo penso que és una qüestió important pels propis grups que bueno, no tenen sempre la possibilitat de ser teloners d'un grup important com el que tenim el dissabte, no? I a més després tenen el seu espai el diumenge a la nit també per fer el seu concert. Jo penso que això és important per ells i per nosaltres.
Ja podríem dir bona sàvia en el tema musical en quant als joves de Ripollet?
Jo penso que sí, perquè a més tenim sempre una participació molt bona de gent. El tema suposo que de tenir els locals de rock també fa que la música i que els joves de Ripollet tinguin més facilitat per estar a la música i això fa que sempre tenim molta participació en aquest concurs.
La Festa Major també promou tant l'esport com els valors dels diferents esports. Hem de dir que enguany potser la novetat està més en el tema dels trofeus. Què ha passat? Què vol dir això?
Sí, bueno, a veure, nosaltres el tema pressupostari també ha fet doncs, que tinguem que prendre mesures amb imaginació. I el que hem fet aquest any és eliminar la partida de trofeus i el que farem no, ningú es quedarà sense trofeu i el que farem és que hem parlat amb Aspasur i ens faran uns petits records que entregarem a les persones que guanyin qualsevol cursa o qualsevol concurs que fem des de Festa Major, no? Pensem que amb això cobrim un doble objectiu, un objectiu social amb el tema de la gent d'Aspasur i després un objectiu d'estalviar que també va molt bé per la festa.
Mm-hmm. No sé si vol destacar algun altre element del programa.
Pues no sé, perquè més o menys ho hem parlat tot, eh? Suposo que hem intentat fer un programa amb un eix molt similar al que portem anys enrere, perquè funciona i funciona molt bé, que tenim activitats per tothom, que són 4 dies de festa, 4 dies de festa grossa, tenim foc, tenim música, tenim activitats infantils, tenim activitats juvenils, tenim pregó, tenim esport, tenim de tot. Aquest any sí que és veritat que una miqueta el hàndicap són les dates, però bueno, jo suposo que la gent estarà a Festa Major, perquè a més tenim la tradició de que és el final de l'estiu i la gent es reencontra a Ripollet per la seva festa i jo espero que estigui tothom aquí i que vagi bé.
S'han trobat per això el fet de començar el 24 d'agost amb alguna dificultat quan les entitats que hi participen?
Doncs no, només hi ha una entitat que no pot fer la seva activitat, però no la podia fer ni aquesta setmana ni la següent, que són Alegries del Sur, perquè estan tots fora, perquè estan al Rocío. Però la resta d'entitats no hem tingut cap problema pel tema de les dates, i això també és d'agrair.
Mm-hmm. Com valora la tasca de la comissió, d'aquesta nova comissió de Festa Major?
La veritat és que molt bé, molt bé. És una comissió que s'ha implicat molt, que ha treballat molt, perquè van començar molt tard, van començar fa 2 mesos, hem tingut quasi una reunió setmanal intenses, perquè preparar una festa major no és fàcil, i a més sempre és molt més fàcil treballar quan el problema del diner no està sobre la taula, però quan ho tens encara és més d'agrair la implicació que han tingut totes les persones a títol individual i com a comissió. Per això jo estic molt contenta, i ahir també, després de la reunió que van tenir, ho vaig agrair personalment, perquè la veritat és que la implicació personal del seu temps personal per una implicació per la ciutadania, jo penso que és de valorar.
Doncs Rosa Martín, primera tinent d'alcalde i regidora de Cultura, moltíssimes gràcies per aquesta valoració del programa de Festa Major, aquesta abans, i ens veiem a l'agost, està clar.
Doncs moltes gràcies i ens veiem a la Festa Major.
Merci, adéu.
Gràcies, adéu.
Esteu escoltant Info.
Recordaré tota la lluna de Sant Joan, la teva cara...
I directament amb música de Revetlla passem a repassar quin temps ens espera els propers dies a Ripollet.
Després de la jornada d'ahir, una de les més caloroses que hem tingut fins ara, queda clar que ja tenim l'estiu aquí. Pels propers dies, la predicció es manté amb les mateixes temperatures, entre els 20 i els 30 graus, no hi haurà pluja i els cels estaran ben destapats. Precaució, per tant, si anem a la platja amb el rajo solar. Cal anar ben protegit i amb el risc d'incendi, que és molt elevat.
Passió d'una rumbeta.
Doncs fins aquí aquest info d'avui, divendres 22 de juny de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puyo, control tècnic, Francina Ricarti, que us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com dèiem, amb aquest tema musical acabem Nit de Revetlla dels Remendaos. Gràcies per la seva atenció. Els esperem el proper divendres. Bon cap de setmana i bona revetlla.
Neix d'un tresor amb cordes, que només tu la pots fer gran.